somnis somiats, els moments.
Ràdio Sant Quirze.
Són les 10.
Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Clica RadioSantQuirze.cat.
Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
Avui, comprovant la validesa de la frase "el futbol és un esport on juguen 11 contra 11 i sempre guanya el feixisme", som Pau Sabés.
Per què no aneu a la merda a fer conya? Per què no aneu a la merda a fer conya?
Bon dia.
Néstor Sart.
Que continuem tenint la mateixa ràbia que 40 anys enrere. Dic.
No, encara més.
Encara més. Bona tarda.
Magí Berneda.
Ara, torxeta! Burro!
Molt bona nit.
Jo sóc Pau Aguilar.
M'aixecar! Menjar-los! Menjar-los! Mira, aixar així! Boti, bellota! Borrato de mierda!
I això es fixa en bits.
Falsa! Falsa! Falsa!
Avui tenim notícia de merda combinat amb more, dissecció, pixelània, el sacrifici i videojocs de paraules. Bé, doncs comencem amb notícia de merda.
Cagarrú.
Ai...
En directe des de Shitty TV.
Bona
nit. Pau Sabés.
Avui haurem de posar potser una miqueta aquesta música. Rumore, rumore. En realitat, però, és una notícia bastant de merda i posarem aquesta cinta. Hola, sóc Paula Esmorta. Quedem-nos en aquest detall. Més endavant serà important. Avui parlarem de l'esfereïdor cas de l'actor a qui la seva família no en vol saber res per haver-los maltractat. Sort que en Brad Pitt no era independentista, sinó ja l'haurien posat a la presó. Endavant, Lidia Oriols. Què ens pots explicar d'en Brad Pitt? Bàsicament, si heu escoltat alguna vegada Grimm, sabreu que sempre va així. És a dir, culpa fa les esmenes a independentistes i aleshores va parlant de coses. La notícia d'avui és que la Shiloh Noble, que és la filla, primera filla biològica del matrimoni Pizzoli, ha fet públic que quan faci 18 anys deixarà de portar el cognom Pitt. Aleshores, tot això ha desembocat una sèrie de mandanga, s'ha remogut mandanga per les xarxes i ha començat a sortir, a aflorar tot un comportament on Brad Pitt doncs està quedant com un autèntic desgraciat.
Se sap, o sigui, ell ha donat els motius pels quals...
No, però, i ara aquí jo entro d'entrada al Pax.
Aquí és on ve el Pau.
Aquí és on ve el Muore. Aquí és on ve el Muore. Són 7 fills, dels quals els dos primers, l'Angelina Jolie els adopta, el primer de tots els adopta quan ella encara estava casada amb el Billy Bob Thornton. Tot i que el Billy Bob Thornton mai va arribar a adoptar el nen, ella l'adopta com a mare soltera. És un nen de Cambodja.
Sembla un tio raro, el Thornton.
Sí.
T'ho estrany.
En aquella època també era molt estrany perquè es portaven molta edat, ells dos, era tot com molt bizarro. Aleshores es divorcia del Thornton, adopta una segona nena, aquesta etíop. I aleshores ja aquí ja estava amb el Brad Pitt. El Brad Pitt, aleshores es casen ella i el Brad Pitt. Tenen... El Brad Pitt fa els papers per adoptar els nens, aleshores tenen la primera filla biològica, mentrestant adopten un altre nano, que aquest cop era vietnamita, em sembla, i finalment acaben tenint dos bessons, o sigui, són set criatures. El tercer nen, el vietnamita, tot i que l'adopten, seria el quart fill en edat, està per sobre de la tercera, perquè l'adopten més gran, perquè ens entenguem. Aleshores, sapiguer que dels quatre fills aquests que estan per sobre la majoria d'edat, els quatre s'han tret el pit del cognom. Ja. O sigui, només s'han quedat amb Jolly. Vale?
Home, això ens pot donar una pista de que...
No era el pare de l'any, no?
Sí. El sí, veure, si fos un, dius... Pot ser
van
influència de...
Mare, o...
Sí, o algo, però... Tots, bueno, no sé.
El fill, el Pax, que és el Pax és el vietnamita, si no m'equivoco, va fer un post el dia del pare. És com, no sé si vau veure mai un post que va fer el Paquirrin sobre el dia de la mare, que era una tremenda rajada, però que va dir, bueno, però felicidades per el dia de la mare o alguna merda així, saps? Una tremenda rajada setmana.
Doncs va fer un... el tenim al cap,
va fer un post rajant, dient-li que mai li perdonarà el que li ha fet a la seva família. I tu vas indagant, resulta que hi ha un accident, i aquest és el que s'ha pogut saber, perquè aquí va acabar intervenint l'FBI, hi ha un accident en un vol privat que s'ha fet públic.
Això és el que jo he escoltat també, el tema de l'avió.
Exacte, sí. Perquè aquest, com que era un vol privat i hi havia diversos estats, intervé el pilot del vol, acaba avisant a l'FBI de la situació que hi havia, perquè com que era interestatal i tal, l'FBI ha de fotre-hi mà. I el tema t'expliquen, tu llegeixes el sumari i és hardcore. O sigui, és Brad Pitt arriba a escanyar un dels seus fills, a bufetejar-ne un altre, també maltractament físic a l'Angelina Jolie, amenaces verbals, percalotes. O sigui, heavy metal serio.
Sí, sí, o sigui, no estem parlant de comportament inadequat, no estem parlant de
carxola. Físic.
Qualsevol persona...
De xeresa, de dir, hòstia, és que aquest clar, pavo no el vam veure.
O sigui, si no tens Brad Pitt, acabes al calabós.
Totalment.
Clar, clar.
Bueno, calabós i a la presó.
Sí, sí.
Judici i presó.
Per, sí, per sí, això sí, ha fet la conya de sort que Brad Pitt no és independentista, no? Perquè si no estaria al trull.
Sí, 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 sí.
I aleshores aquí també hi ha altres factors, que és que l'Angelina Jolie, que és filla del John Boyd, guanyador d'un Oscar per Cowboy de mitjanit, no porta el seu cognom. Doncs per què? Perquè la seva figura paterna doncs, també va resultar ser un penques. Va fotre-li el salt a la seva mare. Aleshores és un pare d'aquests absents que només utilitzava els fills per portar... Ella té un germà que només utilitzava els fills per anar a les estrenes, en plan, soc molt bon pare, porto els meus fills a les estrenes i tal. Hi ha la figura paterna d'això i... Ja ella porta Jolie, que és el seu segon nom, no és el cognom de la mare, és com si la Xilós digués Xilo Nobel, que és el seu segon
sí,
nom.
Sí, allò middle name, no?
Exacte, el middle name, sí, el Pau Antoni, doncs et diries Pau Antoni en lloc de Pau Aguilar, Pau Antoni Aguilar, no? Pues era el fet aquest. I ella ja tenia un d'això com per a sobre que li hagi tocat, per tant el tema és aquest, que tornem-hi amb lo de l'obra i a l'autor i l'obra, i és una tocada de collons, amb perdó, perquè Brad Pitt és molt bon actor, però pel que es veu és una merda persona.
Sí,
sí, com molts altres actors
és que Sean Connery, sí. I més sumant
Kevin Spacey,
no?
Els que, bueno, la justícia, bueno, la justícia en aquest cas. Bueno, és un debat el tema de si es pot separar l'obra de l'actor.
No, bueno, jo crec que es confirma el fet de que com més grates, o sigui, acabes, o sigui, si tens ídols, mira de no de saber el menys possible de la seva vida privada perquè et cauran els peus.
La ignorància és la felicitat, però tio, hi ha coses que no es poden ignorar.
No, clar.
Clar.
Que és hardcore. Sí, que és el punt aquest de dir, clar, ara què? Ara deixem de veure pel·lis de Brad Pitt, no servirà de res. Però, joder...
No serveix per res.
Però a ell també ara... O sigui, si tot això es confirma, entenc que la gent no es vol emmerdar amb el Brad, no?
El George Clooney ho acaba de fer.
Sí, que fan una pel·li de Wolves
els dos.
No crec que li passi. Mira el que va passar amb el Placido Domingo.
Amb el Kevin Spacey mateix.
Però el Kevin Spacey és que no li ha baixat molt la quota. Què ha fet després de tota la
mandanga? Ha desaparegut bastant, l'Spacey.
Sí, però tots els judicis han començat a prescriure.
Però és que l'Spacey em sembla que era alguna més que acusacions, perquè em sembla que va arribar a ser condemnat. Em sembla que va arribar a estar.
No, correcte, és que jo vinc, la meva reflexió és aquesta. En el moment que saps que aquest tio, aquesta persona és gilipolles, imbècil i desgraciat, vull dir, que entenc que no vols contractar-lo, per molt que sigui bo fent la feina que feia. No ho sé. Bueno, jo dic, el Kevin Spacey per mi havia desaparegut de l'òrbita, i us ho preguntava perquè tinc al cap al Kevin Spacey.
Sí, però això en Connery mateix, que parlàvem que era un maltractador, un abusador físic de la seva dona, que havia arribat a fer comentaris en públic, és...
Però ja se sabia tot, clar, o sigui, jo entenc que tot això, tots aquests abusos passen i o sigui, estan passant i no se sap alguna cosa, doncs, bueno, entenc que a ulls de la majoria de gent és una persona normal, d'acord? I en el moment que se sap és quan comencen a haver-hi, doncs, aquestes retallades i que la seva feina se li acaba, per mi.
No sempre, mira Woody Allen, tio. És que, clar, és...
Ja.
Sí. En fi, bueno, passem a la secció de Muore.
No, és això el Muore.
Era l'intent de Muore del Brad Pitt a l'avió al seu fill.
Va fer un Muore.
Molt bé, fins aquí, notícia de merda. I ara, dissecció sobre pel·lis on guanyen els dolents.
Arranca, Pau, arranca.
Aquesta és la que volies posar, o has tocat un botó abans?
No, he tocat aquesta.
Has tocat ell la flauta.
Aquesta sóc jo.
Hòstia, tinc una flauta dolça al costat, Pau, sempre, per si de cas.
Per si haig d'improvisar unes línies, no, tio?
I a més està tocant la flauta, però està parlant a la vegada. O sigui, com està tocant la flauta?
Doncs com es toquen les flautes. Bé, a part de ser uns malperdedors i uns rancorosos de merda, també tenim bilis per donar i per vendre, i per això Freaks and Bits es planta contra l'oligarquia, l'imperi de la corrupció, el senyoria amb negocis bruts, l'anticatalanisme i el feixisme que representa el nacional madridisme. És cert que ara mateix Can Barça és un circ dirigit per un senyor que es va prendre literalment la seva frase de "m'estic fotent com un bacó". Té aquell aspecte saludable d'un tio que després de sopar al Via Veneto, si li queda un raconet de ganes, demana el menú XL de Burger King. Tenim una junta directiva que bàsicament és ell i tota la gent que li diu que ho fa tot de puta mare. Deu semblar bastant la sala de crítics d'IGN. Perquè no sàpiga, la sala de crítics culturals d'IGN és una habitació on hi ha micos passats de cocaïna que després de pintar-se-les d'angre que foten ombra, decideixen posar nota a tots els esdeveniments culturals del moment. No hi ha terme mig, o tot és excel·lent o tot és una puta merda. Hem arribat a veure 10 i 2, no hi ha 5 ni 6, tot és 10 o 2. A part tenim un entrenador que és, no sé si ho heu vist avui, però s'ha filtrat una xerrada motivacional que era un PowerPoint que a mi me daria vergüenza. He fet presentacions a la facultat venint d'un dijous universitari amb millor pinta que aquella mandanga. Ves, si ganamos, tenemos dos días libres.
Semblava un entrenador amb un partit de la Mailand d'aquests de amb els crios, tio.
La Mailand.
Crec que dos goles, tiene cena i no sé què.
La Superbowl.
Si guanyeu, us convido a sopar aquí. Què cony és aquesta merda?
Doncs així ens ha anat, tio. El Barça semblava les festes de l'illa de l'Epstein, només la tocaven bé els menors d'edat. En resum, massa d'hora? Bueno, en resum, tot i que el nostre club ara mateix és una casa de barrets on violinistes del Titanic porten tocant tanta estona el violí que tenen un bíceps de la mida a la panxa de Joan Laporta, avui dediquem aquesta secció al Reial de Madrid. I com que no som un programa d'esports, ho farem amb cinema. Seria molt fàcil fer un recopilatori de pel·lis de lladres, però no. Hem decidit fer un recull de pel·lis on guanyen els dolents. Per cert, hi haurà spoilers, vale? Quan sentiu...
Estaràs en tu salsa,
quan sentiu...
Finals de pel·lícules, de tal, vull dir, aquest és el dolent, oh sí! Oh.
Porta
6 temporades esperant aquest programa.
Quan sentiu el títol d'una pel·li que potser no heu vist i potser voleu veure,
doncs dins de les orelles i
però l'espoiler ja és el propi títol, és a dir, si fem una secció que diu pel·lis on guanyen els dolents, què és aquesta merda? nom de la pel·li que et toquis, ja te l'han follat.
Oh, no l'he vist, merda, ja m'ha saltat. Ja, ja
hi ha pel·lis que són del 80, per exemple, vull dir, com per exemple l'Imperio Contraataca.
No!
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 Hòstia,
no!
Tota la cultura pop me l'havia rebentat, però ara Freaks and Beats me l'acaba d'aixafar, no, tio?
Això és algú que sap tothom, nois. No patiu.
Com tothom sap, en aquesta pel·li, doncs els bons acaben beat-up. Estan trinxats. El Han Solo acaba criogenitzat, el
Luke sense mà,
no se la podrà cascar mai tranquil, tio, perquè li foten una mà biònica, tio. És tot un puto desastre, tio. Però bueno.
O això, o ha fet un upgrade en les...
Sí, perquè ara no tindrà sensibilitat, no?
Modo metralleta.
O modo mano fantasma, no? També, que és... Però bueno...
Ha deixat de fer el truc de seure sobre la mà, ja no li cal.
Perquè sí, activa el botó mano estranya, no?
No molestar, ja...
Nivell 38 de pas.
La segona pel·lícula, per qui no l'hagi vist, que també és una pel·lícula del 95, vull dir, senyors, aquestes alçades estem parlant d'una pel·lícula del Bryan Singer, precisament amb Kevin Spacey, amb el Benicio del Toro, amb el Stephen Baldwin, que és el sogre del Justin Bieber, per qui no ho sàpiga.
El Baldwin tonto.
No, n'hi ha un altre que és encara més tonto.
Hòstia.
El de la peli d'El McPherson, aquell encara era hòstia. Més tonto.
Aquella mania de fer pel·lis amb models, amb top models.
No, i aquest Baldwin té sospitosos habituals, per exemple, que sí, és un tema. Sí, no?
Pues aquesta pel·li està molt ben passada, sospitosos habituals, que té la mítica Kaiser José. Sí. Que si no sabeu de què collons estem parlant, mireu aquesta pel·li.
Aquesta és un mega obligatòria veure-la, si no l'has vist.
Però és, o sigui, el tros final és quan diguéssim
tot encaixa,
ja
tot encaixa.
Tu encaixa en tot, és meravellós, amb la tassa, el no sé què, els fons del que tot el que té allà i per darrere. I el canvi de pas de peus, que
és icònica, l'escena dels peus és icònica.
Sí, l'escena dels peus és meravellosa.
Peus, peluco d'or. Sí. La següent pel·li és un punt, és... Si guanyen els dolents, estem parlant de Watchmen, pel·lícula basada en el còmic de l'Alan Moore, on intenta retratar com realment els vigilants són feixistes. Tot el que fa Batman i companyia, pues, passar-se la llei per tenir una justícia pròpia, pues, potser no està tan bé, no? Dins d'una societat. I aleshores...
Bueno, però jo crec que la reflexió més de Watchmen és què justifica, no, un fi legítim.
Sí.
Que és unificar la humanitat, evitar que s'autodestrueixin entre ells. Doncs per aconseguir aquest objectiu, no? Quan estàs disposat a sacrificar. I és que és la gran debat entre el Rorschach i l'Ozymandias.
El doctor Manhattan, ara que no em sortia el professor Manhattan.
Sí, el Rorschach.
Sí, sí.
El Rorschach també no comparteix la visió. El Manhattan al final... sí que entén el que ha fet.
Sí,
en certa manera,
sí,
no?
Ho vam parlar l'altre dia, al final és el punt aquest de què ens convé, què no ens convé, com ho fem, com ho deixem de fer, no? Però l'objectiu és el mateix, no? I que era amb quina pel·li també ho discutíem, que era el
The Dark Knight.
Era un altre, que era el mitjà, era el mateix, Fallout. Era que les intencions eren bones, el camí va ser...
Tots estaven d'acord en que volien saber el món, sí. No? El que diferien és en el com.
Com.
Ara us porto una altra pel·lícula. Aquesta, la cançó no té res a veure, però sí.
Però Vicky...
No sé si sabeu quina cançó és aquesta. Aquesta cançó és Omen, i per tant porto The Omen. No té res a veure.
Hòstia, amb pincetes, Tenies ganes de fotre el tema.
Totalment, un prodigi sempre entra. això és, per si no l'heu vist, hi ha una escena amb aquesta cançó a Kick-Ass que és fantàstica. És fantàstica. Però The Omen no va d'això. The Omen, que és, seria la profecia de l'any 1976 amb el Gregory Peck i la Lee Remick, sempre n'hem parlat. És el Gregory Peck, que és un senador, un ambaixador dels Estats Units a Europa, que la seva dona està a punt de parir i li cola l'anticrist. Perquè hi ha tot un pla en què, òbviament, si és un fill d'un apoderat americà, aquest nen pot arribar a ser, sent l'anticrist, pot arribar a ser molt alt càrrec en el govern americà.
Part de la carrera política la té feta ja.
Totalment. És fantàstica aquesta pel·lícula. Ara porto una pel·lícula del 2014, una de les pel·lis de David Fincher, protagonitzada per el millor amic del Néstor, Ben Affleck i la Rosamund Pike, que és Gone Girl. Que no heu de confondre amb una pel·li dirigida per el Ben Affleck i protagonitzada pel Casey Affleck, que es diu Gone Girl Gone, que també és molt bona. Adiós, xica, adiós, que és molt, molt bona. Aquesta és Perduda. Perduda és la Rosamund Pike, que està casada amb el Ben Affleck i un dia desapareix, de tal manera que tot olora a que el Ben Affleck se l'ha carregat.
Tu aquesta, Pau, recordo que la vas portar aquí... I la va recomanar i aquesta la vaig dir
que m'agrada
bastant de força, eh? Està xula.
És Fincher Prime. Fincher. Aquesta, doncs, ja.
I té diverses discussions d'aquestes entre l'Affleck i la seva dona que són demolidors.
Com ara, sí. Perquè va fer Doom.
és, li teniu molt paquet al pobre Affleck, tio, i no ho fa bastant malament. La següent pel·lícula de l'any 2000, Christopher Nolan, també inicial, amb el Guy Pearce i la Carrie Ann Moss com a protagonistes, que és Memento, que aquesta és la pel·lícula del noi aquell que ha perdut la memòria instantània. Aleshores comença a escriure's i a tatuar-se pel cos i a fer-se un mural per intentar recordar el que ha passat el dia anterior i què està fent en aquest món.
Jo aquesta no l'he vist, nois.
Aquesta pel·li...
No l'has vist? No! Uau! Si acaba saltant el sacrifici...
És aquestes que tens pendents i no acabes mirant mai, doncs...
Pues mira, ja tens...
I recordo quan vaig acabar de la sensació de dir, vale, una mica com Matrix, m'ha agradat moltíssim, necessito tornar-la a veure perquè a més te n'adones de molts detalls quan fas una segona
en plan, aquí m'estaven dient això, aquí m'estan dient l'altre,
m'estan dient això, el color de les imatges,
que, això pot, Fincher, les, això, pots ordenar Fincher coses, i Nolan són els mestres, tio. Fincher, Seven, que serà una altra pel·li de la que parlarem, ho fa moltíssim els colors, o sigui, t'està xivant durant tota la puta pel·li el que està passant,
t'ajuda a ordenar-ho, però tu al principi no ho saps i no saps com
llegir. Bueno, el que en principi estava fora del seu element fent coses d'aquestes i va acabar sortint bé és a les coses amb Shutter Island, per exemple, també. Aquestes que...
És brutal, també, que a més d'aquestes és que jo recordo molt la sensació de la primer cop que la vaig veure de tenir dubtes, de dir, que, o sigui... Què ha passat aquí exactament? O sigui,
què ha passat? Sí.
Qui és, o sigui, qui està dient la veritat? Qui està manipulant aquí?
Estàs parlant de Shutter, no, ara?
Sí, de Shutter. I veure'm una segona vegada i dir, és que no hi ha cap dubte del que ha passat aquí.
T'ho estan dient en tot moment, però el primer cop no ho sabies.
En tot moment ho veus claríssim. És que tot és molt evident, però tot el que al principi era sospitós, molt sospitós, al final és d'una obvietat que és quasi insultant quan la veus per una segona vegada i dir, mare de Déu.
Justament en aquella època el DiCaprio té dos pel·lis de final explicado, que és aquesta i Inception. Són les dues que et deixen al final absolutament no obert. Aquesta no té al final tan obert, perquè quan es gira cap al Ruffalo i li diu aquella frase de tu viuries, que és una mica
que frase, que és millor viure com un monstre o
sí,
o, si no,
o morir com un heroi,
és així, frase molt de Batman, no? També, no? Sí, però que sí. Aquí sí que t'ho encaminen, però l'altra també és lo de la puta baldufa d'Inception, tio, que quedes allà
ha trebolat, ha trebolat la del lava, el d'ho fa merda.
I t'ho tallen al moment, a més a més, al final.
Sí, sí, sí. Molt bé, pel·lícula de l'any 2007. Aquesta està dirigida per els Coen i protagonitzada per el Tommy Lee Jones, el Javier Bardem amb un Paintinate que ha sigut icona, sí, pop, tio. Josh Brolin i el Woody Harrelson. Aquesta pel·lícula és fantàstica, basada en un llibre del Cormac.
Però no és només el Pentinat, tot el posat, és tot el personatge de Javier Bardem, i és una d'aquestes pel·lis que també he vist en versió original. O sigui que està molt bé el doblatge, però vista en versió original, buah, fa un paper el Bardem, sí, que és esgarrifós.
L'escena de la benzinera amb el tio aquell,
sí,
que el, amb l'home,
sí, que ha de tancar
Bonet,
perquè ha de tancar. No, tri vostè.
Se la va fotre a la butxaca i diu que fots fotent aquesta moneda a la butxaca, guarda-la sempre en un lloc, sí, d'honor.
Doncs aquesta està basat en un llibre del Cormac McCarthy, que és el de la carretera. O sigui, és un senyor que li agrada aquesta salseta, on es cou tot plegat, i bàsicament va d'un cowboy que és el Josh Brolin, que un dia pasturant o no sé què coi fent troba un intercanvi de trets entre uns narcos on tothom ha palmat, i òbviament tant la merca com la pasta està allà, i el tio diu, pues la merca no m'interessa, però la pasta potser sí, i per consciència comet una cagada i comença una persecució, i òbviament els sicaris tenen el Javier Bardem, que és el sicari suprem, diu, que és aquest personatge, que és...
Sí, que a més l'arma que porta ja és marrullera al màxim.
Aquell l'aire comprimit,
no, tio.
L'aire comprimit, tio, ja fa com angúnia.
I s'ha de ser molt fill de puta per portar un shotgun amb silenciador, que també té un shotgun amb silenciador.
Hòstia, sí, sí.
És molt... Sí. És una molt bona pel·li, si no l'heu vista. És molt bona pel·lícula. Pel·lícula de l'any 2004. Aquesta està dirigida pel James Wan, una de les primeres del James Wan, amb el Cary Elwes i el Leigh Whannell, el Danny Glover, i bueno, surt molta gent, però en realitat tota la pel·li passa en una habitació, que és So. Aquesta pel·lícula és fantàstica. La primera,
la primera, la primera m'agrada moltíssim.
Sí,
sí, sí, la primera és increïble.
Totes aquelles.
Home, el moment que s'aixeca...
I és d'aquelles que he vist només un cop, la vaig veure quan va sortir, però recordo angoixa des del minut 1 fins al final. Tota la pel·li.
És que, clar, la situació és hardcore.
Tothom.
És que l'inici, n'hi deu haver moltes, eh? Jo tampoc he vist tant cinema a la meva vida, però de pel·lícules que aquestes que comencen amb una situació molt
desconcertant,
ja dura, no? I desconcertant, i que no saben res, i tu com a espectador no saps res, és... Tu trasllada molt bé, la mateixa sensació que estan ells, amb la comunitat, sí, d'estar a la butaca menjant crispetes, això sí.
Lo retorçat de So és aquestes eleccions entre, saps, entre,
sí, sí,
autotorturar-te o una mort segura.
Talles un testicle,
no?
Tio, o te'n talles dos, no? És molt dura.
Totes aquestes merdes de serra't al peu, i llavors pots treure la cadena.
I aquella puta
colla
que serra't al peu, resulta que s'ha serrat el que estava lliure.
Que és molt bonga.
És que a mi sempre més se'l serra allà cridant.
Que després també ha de tirar el peu una canasta com si tirés un tir lliure. Vull dir que... com és molt dolent, no? Històricament tirant tirs lliures no en clava ni una,
però... és molt ben passat, tio. Més, estan els dos cridant, tio, aixecar el peu.
Segueix lligat.
Pel·lícula de l'any 96. Aquesta pel·lícula va posar l'Edward Norton a la cara de tothom, dirigida per el Gregory Hoblit, amb el Richard Gere, la Laura Linney i l'Edward Norton, que és les dues cares de la veritat. Aquesta pel·lícula representa que el Richard Gere és un advocat defensor d'aquests que és oleis, no? Casos impossibles, sempre fa no és más verdad, senyoria, que l'altre dia estava i pam, no?
Objection, no pas!
I té el meu detectiu privat, ha trobat una mandanga, diu, que, i és un super, super advocat, i aleshores li toca un cas que és un tio que l'han enganxat amb les mans a la massa, cobert de sang, bueno, un percal d'un nano que era un nano del cor, em sembla que és Boston o algun lloc d'aquests, que s'agapta al bisbe. el bisbe de la zona. I com més va esbrinant, més es va esbrinant, cada cop està més pringat. Cada cop està més pringat. A més, és, hi ha vídeos, hi ha, hosti, és, i de cop passa alguna cosa, i allà l'Edward Norton fa un despliegue brutal d'actuació que ens deixa tots bocabadats. Aleshores diu, oh, quin gir! I al final tio torna a fotre un altre puto gir la pel·li, que dius, fill de puta, tio. Que gran que...
Sí, aquesta té dos girs que...
Sí. És molt bona, també.
Deixen amb el cul tot.
Millor que el Lincoln Lawyer, aquesta pel·li, o què? Perquè veig, pel que dieu, és per l'estil.
És molt millor que el Lincoln Lawyer.
Molt millor.
Sí, és molt millor que el Lincoln Lawyer.
A mi m'agrada molt el Lincoln Lawyer, però bueno...
A mi
sí, Lincoln Lawyer és un peliculot, però...
Però aquesta, crec que el guió i sobretot l'actuació del Norton, com a aquest paper una mica de sí, del Nighturna.
El Norton fa d'un nano que és com molt introvertit, tartamut, saps? Que sempre clara víctima d'abús, d'això, perquè a part tots els nanos del cor aquests són bales perdudes, que el bisbe aquest els convertia com en los sus chicos protegidos i tal... I fa un turn l'actuació d'ell que dius, buah, finíssima, que aleshores ho va intentar fer amb una pel·li amb el Robert De Niro i es va menjar els mocs, però Descor, em sembla,
sí,
que era
amb Descor, aquell era el golpe, sí. Sí,
amb de les últimes pel·lis, sí, que va, sí, fer el Marlon Brando, quan el Marlon Brando era, s'havia convertit en Jabba the Hutt una miqueta.
Sí, que els hi fa com d'assessor, sí, extern, no sé què
aconsegueix els business, no? I això, una mica el paper del John Boy Tajit, que és el que li aconsegueix els cops, no? Pues aquí fa el d'això. Aquesta pel·li és molt bona, Pau, si no l'has vist l'has de veure. Com és molt bona també la pel·lícula dirigida pel Paul Verhoeven amb el Michael Douglas i la Sharon Stone del 1992, Instint Bàsic. Aquesta pel·li també és finíssima, és d'aquelles de sí, no,
un altre moment amb diversos moments clàssics del cinema, l'interrogatori, i és una d'aquests pel·lis de fem fatal, que va haver una època al cinema en què els hi agradava molt aquest paper, no? de la dona destructiva, controladora,
de fet el Michael Douglas
manipuladora
en té dues o tres, no? Té un altre que també ell és l'acusat amb la Demi Moore, un altre que té com un grapat, o sigui, el Michael Douglas no m'estranya que després li sortís tot lo de l'addicció al sexe, que ja la devia portar, perquè tots els papers que acceptava era de paio, tio, que li feien merda.
Com a part vas a currar, arribes a casa i tens la Catherine Zeta-Jones allà esperant, doncs bueno, tio, pues, també tampoc ajuda, tio, saps?
Però són mantengues d'aquestes que si tens la Catherine Zeta-Jones a casa ets subnormal, tio. Subnormal fent... És igual, no vull entrar. Bueno, ara entraríem a pel·lícula, la que hem anat abans ja, pel·lícula 1995, amb el David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Seven. Aquesta pel·lícula és brutal. És brutal, i si us hi fixeu...
I és una de les victòries de dolent com més macabres i a la vegada més rodones que crec que hi ha en aquesta llista... Perquè hi ha altres que són amb matisos o no completes o tal, però aquesta és que és la seva obra completada exactament com ho havia pensat i amb tota la psicopatia possible que té l'escena.
Hi ha un munt de mandangues, el que us parlava dels colors. Si tu t'hi fixes, els colors a la casa de la Gwyneth Paltrow i el Brad Pitt són uns colors càlids, tenen després, cada pecat té un color diferent, quan hi ha assassinat hi ha vermell present en algun punt o altre, i ell va jugant molt amb aquests putos colors durant tota l'estona, i l'escena final, el pijama de pres és vermell. I una altra cosa que és brutal és que aquella escena no plou. Ha estat plovent tota la puta pel·li, i aquella escena no plou. Amb la qual cosa, el cabron del Fincher el que t'està fent és, tranquil, tot ja ha passat, no sé què, però el tio va amb el puto pijama vermell, que també t'està dient, te l'estic fotent pel cul i no te n'estàs enterant. És fantàstic, tota aquesta pel·li, és molt bona. Molt bona.
Per mi potser és el que més m'agrada de Fincher, eh? Per mi, Seven. probablement, sí.
És com diuen, és que és molt rodona, molt rodona. Hòstia,
a mi la següent potser jo la poso en la part, eh? Que la següent és un tros de pel·li.
Stop.
Gran escena final.
Ens hem conegut en un moment molt estrany de la meva vida, tio. És fantàstic aquest final, tio. Sí, és aquesta frase, tio.
Que hi havia un final alternatiu, no? Se suposa? D'aquesta...
Hòstia, doncs si un final alternatiu es rebenta en el llibre. Estem parlant, òbviament, del Club de la Lluita de l'any 1999, basat en el llibre del Chuck Palahniuk, Club de Lluita, amb el Brad Pitt, l'Edward Norton, el Meatloaf, el Zach Greiner, n'hi ha un munt d'actors, l'Helena Bonham Carter, que fa el paper de la Marla Singer, imprescindible per aquesta pel·lícula, i que representa que és l'Edward Norton, del qui mai se'n diu el nom, com el conèixer un noi que es diu Tyler Durden li canvia la vida per
culpa. Ah, no, a la Xina hi havia un final diferent,
que entrava la policia i els executava a tots. El tema està en que és una altra d'aquelles pel·lis que vas dient, o sigui, que un cop saps el que ha passat i la tornes a mirar, és genial.
Sí. De mirar els detalls que potser no has vist el primer cop.
Que ells no coincideixen quan estan amb algú altre.
No, però hi ha aquell moment també, diu... En ese momento pensé en la primera pelea con Tyler. Saps? Són aquelles merdes, tio, que te les estan dient a la puta cara. Penses, tio, soc subnormal.
No, i com la noia, no, va com... Hi ha vegades que has tingut una conversació amb un i després amb l'altre, després no està entenent què està passant.
Esta conversació ha terminado. Clac.
Aquell moment, vull dir, és que te n'adones, dius, ho està dient baixíssim, no el pots sentir
sí, sí.
Des de dalt. Sí. Molt ben fet.
Està molt ben parida. És un pel·lículon. Però per això us dic que entre Seven i el Club de la Lluita són dos gèneres, diferents,
sí.
Però com a pel·lícula sí. Són dos pel·lis molt...
Te les pots posar les dues...
I The Game.
I The Game.
És que per mi segueix sent una de les meves preferides, també.
Hòstia, The Game, la tortura psicològica aquesta. No, qui confies, tio? No pots confiar en ningú.
No estàs foquet. O sigui, hi ha el moment... Bueno,
sí, sí.
Per portar-lo a fer el que fa... Vull dir, clar,
clar, és un home que ho té absolutament tot i el li fas... creure que l'has deixat en res, al mig de Mèxic en res, vull dir...
Ves al centro recreativo, aquesta, no sé què, tio.
Sí, sí. La següent pel·lícula de l'any 1999, aquesta us n'he parlat diverses vegades, que es diu Arlington Road, Fear Thy Neighbor, o Tindràs por del teu veí. Està protagonitzada per el Jeff Bridges i el Tim Robbins, la Joan Cusack i la Hope Davis. Aquesta pel·lícula és quan va sortir és un, no sé si heu vist el Reino, la pel·lícula de, em sembla que és el Cal Parsolo o l'Antonio de la Torre, que és clarament tot el que ha passat amb el PP de València sense dir-te que és el PP de València. Però tu clarament saps que és el PP de València, però no ho diuen mai. Doncs aquesta pel·lícula és la situació que va passar amb el Timothy McVeigh, que no sé si us en recordeu, però
l'atemptat
de l'edifici federal d'Oklahoma i tal, pues és això, però sense dir-te què és això. El Jeff Bridges és un, no sé si era un policia o un ciutadà, però el tio comença a sospitar de que el seu veí nou, el nou veí que de cara de portes en fora sembla una persona excel·lent, doncs està vinculat a la milícia aquesta ultradretana, així una mica terroristilla dels Estats Units, i va investigant fins que passen coses. Però és molt, molt Timothy McVeigh.
Fins que guanyen els dolents.
Bueno, l'atemptat es produeix. És a dir, al final l'atemptat es produeix, que és el punt.
Sí, sí. Sí.
Ara passarem a una pel·lícula de l'any 2017, aquí amb l'amic del programa,
Tiburón.
No, Tiburón no. És Alien Covenant, amb el Michael Fassbender, la Catherine Weston, el Danny McBride, el Bill Kudrup, i surt el Javier Botet, que fa d'Alien, amic del programa, el Javier Botet, que en el seu moment, aquesta és la que... Vam anar a veure-la d'abans, que era... Ah, no, amb el Magí vam veure aquesta, no? Va ser amb tu...
O Prometheus, quina va veure?
No, jo vaig veure les dues al cine.
No, jo crec que però... he vist Prometheus.
No, aquesta és la que els comença a posar la mandanga a l'orella.
Sí, sí, aquí, aquesta és la que he vist jo. Quina és?
La Covenant.
Ah, és Covenant. Doncs, Covenant, vale.
Doncs és aquesta, que t'expliquen una miqueta... és el que passava amb el Darth Vader. No fa falta que expliquis els orígens. Ja està.
És preqüela,
sí,
d'Alien?
Sí,
això seria Prometheus Covenant.
Va.
I després Alien, Aliens i tal. Però seria Prometheus
Covenant. Però no eren tres, aquestes, les que havien fet? Eren
no,
ara dos?
Estan fent la tercera.
La darrera és... L'última que han estrenat, doncs?
No, l'estrenaran. Però aquesta és l'última que han estrenat.
Vale, ok.
I què tal
com a pel·li?
Bé, però és el que... Tornem-hi. Si no t'expliquen el que passa amb l'Alien... O sigui, t'expliquen l'origen de l'Alien. Que dius, no feia falta. No feia falta que m'expliquessis com s'arriba a fer l'Alien. I ja t'ho compro. T'he comprat l'Alien.
Sí, igual, és un... podia ser venir de qualsevol lloc. És igual. No,
sí, sí. Però t'ho han d'explicar.
Sí, sí.
I ara entraríem a un altre, que és...
La guerra de l'infinito,
que seria Vengadors, la guerra de l'infinit, dirigida pels germans Russo. No cal dir el càsting. És una pel·lícula que a més no només guanya el dolent, sinó que a sobre li acabes donant la puta raó. Que és el millor d'aquesta pel·li, que quan passa dius, tens raó, tens. Sí, sí. Estem...
Aquesta era l'última dels Avengers, no. Aquesta?
La penúltima, que per mi és, o sea, Infinity War
i Endgame.
I Endgame té molta èpica, però és que aquesta és, per mi és la millor, perquè, o sea, tota la pel·lícula com està estructurada, que el fet de que guanyi el dolent, que ara s'esborri la meitat de la població de l'univers,
sí, la intenció, per tu que no ho saps, Pau, i que ets un analfabet en això,
un hater del super,
el dolent, que és el Thanos, vale? és un, uh-huh, un senyor espacial que el que vol,
el Josh Brolin,
que té dos papers a l'univers Marvel, té aquest i té el del Cable a Deadpool. Doncs aquest senyor vol aconseguir, en realitat en els còmics ell està enamorat de Mort i tot això ho fa per sacrificar, per donar-li cossos a la Mort, o sigui, donar-li vidilla a la Mort, no? I, però aquí, en aquest cas, en el còmic,
m'agrada molt aquesta frase,
vidilla a la Mort.
A la Mort, donar-li vidilla a la Mort.
Però que li està donant corro, tio, què passa?
No, però clar, perquè la Mort se senti viva. La Mort se senti viva. Hòstia. Aleshores, aquí, en aquest cas, el que fa és, ell considera que l'univers està superpoblat, que ens estem carregant l'univers, que no sé què, i per tant eliminarà la meitat de la població de tot l'univers
a l'atzar.
Team Thanos, tio.
Sí. Llavors s'inventa el guàquet de les gemes i a mític.
Guantelete del destino, sí. Tio, i
quan xasqueix el dit, pues...
Això s'ho inventa,
sí,
ell?
Sí, se'l fa crear.
Això? Se'l fa crear ell.
Aleshores es va posar en les pedres del destí.
Les pedres ja existeixen, ell es fa crear el guà per poder fer això.
I aleshores qui controli totes les pedres en el guà aquest tindrà poder sobre tot. Temps, espai...
Si algú l'he vist, que és aquest que té les pedres incrustades...
Podria haver-se demanat una estanteria i tenir-les, sí, molt boniques, imposades, però no, vol un guà que mola molt, saps?
Daurat. Per qui?
Una pregunta, que jo també em perdo moltes coses de Marvel. Sabeu si fent aquest
el clic
amb les mans i eliminant la meitat, ell podia haver mort?
Sí. Sí, sí.
És totalment aleatori, no? Ell no decideix res sobre qui palma i qui no.
Però a mi m'ha semblat veure clips d'altres personatges fent això amb el guant.
Sí, això és un spoiler que t'has menjat amb patates. És que en aquesta escena, en aquesta escena.
Va.
Aquí és la següent pel·lícula, el que intenten és desfer tot el que ha fet.
Amb el One, no. També.
Ah, aquesta pel·li té viatges temporals, que mola un huevo.
Ja està dins. I que viatgen a altres pel·lis
i rajan,
del propi univers.
I rajan de Regreso al Futuro.
A veure, nois,
aquí és quan em van perdre.
Jo pensava que la segona de Regreso al Futuro tenien algunes inconsistències, vaig mirar per Reddit i la llista d'inconsistències em va fer tancar internet, però dic, no vull que em destrossin més la
llista. No, internet for today.
No, en té no d'una i dos, en té moltes.
Clar, però que si aquesta, vull dir, és una pel·li que no pretén ser...
No, evidentment.
És un divertiment.
Està molt bé, m'agrada molt, sí.
Òbviament, sí, que vull dir que hi ha mil coses que no tenen cap mena de sentit. Sí.
No, però l'1 és perfecta. L'1 no té cap mena de...
Bueno, més enllà de que tu hagis conegut un paio a la infància, vull dir que després sigui pastat el teu fill, vull dir...
Bueno, sí.
Més enllà d'això...
Que t'hi enamoressis.
Sí.
Bueno, ho deixaríem ja aquí, n'hi ha moltes més, el talent de Mr. Ripley, Joker, n'hi ha un munt més, però per ara deixem-ho aquí. Si el tema fructueix, pues buscarem més i en portarem.
Sí, que tenim un sacrifici que tinc ganes d'escoltar.
Molt bé, doncs fins aquí la dissecció. I Néstor, abans del sacrifici, per
sí,
això
ho sé.
Pixelània, amb Magí Berneda.
Ni ell té ganes de fer-la, tu.
Aquest any em deixeu parlar més i tot. Vinga, va, que aquesta té moltes ganes. Pixelània, avui, amb un xic de retard respecte al...
Ah, vale, anava a dir, un xic de retard el portem cada puto programa.
Nosaltres sí, bé de sèrie, però sí que, ja sabeu, jo ho vaig apuntar la setmana passada. Senua's Saga, Hellblade 2, la segona part del Senua's Sacrifice, Hellblade, del 2017. Un joc de Ninja Theory, un dels estudis que va comprar Xbox, un dels estudis que Xbox encara no ha tancat, i
encara, ho has dit bé?
Dic encara perquè sí, no se sap mai què pot passar, però això com a mínim fa que aquest joc surti directament Day One a Game Pass, i això és meravellós, ja que dona sentit que estigui pagant una subscripció a aquest servei. A veure, us explico, bufeu que vulgueu.
Sigues sincer, Magí, vull dir, això passat la voràgina
de la
dels primers mesos, li has tret realment profit això a Game Pass?
Li estic traient. O sigui, jo crec que sí, que a mi
puntualment, però és que amb el que portes acumulat pagat et podies haver comprat el Hellblade tranquil·lament i els tres jocs que has jugat que realment t'interessen.
Jo crec que hauré provat uns 20 jocs, més o menys.
Quants minuts? Ja no et dic ni hores.
Però bueno, és que Néstor, aquí tenim el problema del temps, i més igual si és Game Pass o Sony o Switch, o sigui, tinc aquest problema.
Però això és com clar.
És com dir, jo tinc Netflix i he vist un munt de sèries, però he vist 20 minuts del primer capítol. Pues això no és veure la sèrie.
Bueno, a mi, jo sé, està clar que si el joc m'agrada molt, doncs li dedico temps, com aquest. I a més, també aquest m'ajuda per diversos motius que ara us diré, sobretot un és el tema del temps. No puc començar jocs de 50 hores. Bueno, sí, puc començar-los, i... però no faré una review, nois.
A veure, Magí, tio, Madison què, tio?
Madison, espanila, necessito estar sol a casa. No vull que hi hagi cap a la... Ja en parlarem. Ja us explicaré, també. A veure, va, per situar-vos una miqueta i parlar d'aquest joc, us hauria de posar quatre detalls del primer, que no sé si... Algú de vosaltres l'ha jugat, el primer Hellblade?
No, però...
És un joc que us recomano... Perquè, sí, les esquizofrènies. Però aquest sí que us el recomano perquè també és això, és un joc curtet i molt, molt recomanable. L'original és dels que va crear aquest concepte de triple A indie, d'acord? Que dius, no s'aguanta per enlloc, però és que el primer el van fer un equip de 20 persones, o no, un equip molt nombrós, i era un joc que era curt, bons gràfics, la història amb aquesta introspectiva, amb tota la situació aquesta de la Senua, que és una dona esquizofrènica, i que van treballar molt el tema del so, d'aquest binaural, que ha jugat... Bueno, recomanen, com a molts altres jocs, que el juguis amb auriculars, però aquest joc, sobretot, té... perd moltíssim si no el jugues sense auriculars, perquè les veus que va sentint la Senua al cap, les va sentint tu dreta i esquerra, esquerra, i és una passada. Doncs bé, només un detall també a nivell personal. Per mi, el primer té un dels millors crescendos recta final del món dels videojocs, eh? I és un joc que no és molt llarg, que acabi amb una pujada increïble, amb una banda sonora que és bona, però el tema del final és brutal, increïble, aquest, ja us dic, molt recomanable. Doncs bé, ara ens arriba el Senua Saga Hellblade 2 i recupero un tuit que vaig fer quan portava només una hora de jugada.
I té sentit?
O sigui, té sentit, sí, final... sí. Diguéssim que la història crec que és una mica més potent, la del primer joc, però han sabut, crec que, donar-li... Bueno, han seguit l'evolució, el creixement personal de la Senua. Jo el compro molt fort. O sigui, la història correcta, per mi correcta. No és el que més destacaria, però interessant. Llavors, el joc arriba, que es va mostrar, va ser de les primeres coses que vam veure de nova generació. I quan els va presentar, com a més no sé quin showcase de Xbox va ser, clar, la gent ja s'esperava que fos dels primers jocs en arribar a la nova generació. I no ha sigut així, o sigui, acaba de sortir ara. Jo crec que això també va desinflar molt l'expectativa. O sigui, la gent tenia una esperança gran de dir, hosti, si és un joc que està trigant tant, i el primer era com un joc molt acotadet, aquest segon aviam què ens plantegen, no? Jo suposo que la gent potser s'esperava com més opcions, uns mons més oberts, més missions o missions secundàries, i gens, oblideu-vos de tot això. És un joc que va cara a barraca. De fet, el meu tuit jo rajava perquè la primera hora és que, doncs, bàsicament el joc estàs amb el joystick cap endavant, amb el de moure el personatge cap endavant. Tens un botó per anar una mica més ràpid, que depèn de la situació pots sprintar, o depèn de la situació senzillament camines una mica més ràpid, però un joc molt contemplatiu en gran part del joc. És una, per mi és una pel·lícula, perquè és la idea d'aquesta pel·lícula interactiva. Però nois, jo vaig fer el tuit que portava a jugar una hora i tenia aquest moment de dir, a veure què em donen, i em donaven, diguéssim, el mateix jugablement que el primer joc, que és molt lineal, però molt, molt, o sigui, quan camines entre un caminet que tens roques a banda i banda, és molt difícil perdre's. Sí que de tant en tant hi ha com un camí secundari i et trobes uns tòtems que vas, diguéssim, s'il·luminen com unes senyals i ja està, i veus totes les senyals que pots anar il·luminant, i veus, hòstia, m'he deixat algun tòtem, que tenen una mica més d'informació de la història, però totalment secundari per mi. I el joc és una autèntica passada de viatge. Això és com una pel·lícula que sí que jugues, ja et dic, a l'hora del que és contemplatiu, doncs poc, però quan arriben els combats, són combats com el primer, que són molt vistosos però poc jugables, no són molt divertits de jugar, no és allà dir, oh, ara ja he descobert un bloqueig o tinc una arma millor. No, tu vas amb la teva espasa des del minut 1, tens una espècie de com de mirallet a la cintura que, a mesura que vas fent esquivades i cops als enemics, es va omplint com una línia de llum que s'il·lumina quan ja tens el, diguéssim, està tota la barra aquesta plena, i quan apretes el botó entres en un modo berserker que ha estat super xapat, o sigui, és increïble perquè amb això pots rebentar qualsevol. Però el joc està fet, les transicions entre com mates els enemics, com t'agafen per darrere, com et donen cops, vas per terra, o sigui, és increïble visualment, molt heavy.
El joc bastant gore, pel que he vist, també, no?
Molt gore, molt gore. I ja us dic, amb els auriculars, els talls, la carn, el tot, o sigui, humitat, és un joc molt visceral. Jo us dic, el tema vaig rajar també del tema de les bandes negres, a dalt i a baix, no? Suposo que així li donen aquesta idea de més cinematogràfic. A mi m'ha recordat molt, o al principi sobretot, el The Order, que aquí Pau Sabés és un gran defensor.
Sí, tio, quina llàstima.
I jo reconec que era un joc que dius, és que era el de la primera, o sigui, què va ser? Primera fornada, el primer mes.
Primer joc.
Primer.
Sí, o sigui, surt la Play,
Play
surt
4, i al cap de res surt aquest joc. I a The Order, gràficament, dius, buah! I ha costat molt fer un joc millor gràficament que The Order. Doncs aquest joc, o sigui, juguen
amb
aquest...
Per què no van treure un The Order 2, tio?
No ho sé. No. A veure, el primer joc una mica, jo dic el mateix.
Era curt.
Curt, jugablement cutre, hi havia molt quick time event que et treia una mica de l'acció. Però bueno.
L'altre dia vaig veure un quick time event de mal parenting, a God of War, tio, apretar la rodona per apartar la filla, tio.
Bueno, però... Hellblade 2, ja us dic, per tot això, gràficament, el so és brutalment igual que el primer. El tema de les veus, que ella li diu les fúries, et parlen, sobretot són com dos veus de dones, però també hi ha d'alguna d'un home, d'aquests com si t'hagués menjat 8 magdalenes i 7 nubes, que fa una veu greu que se't pica dins del cos.
És el Quevedo, no, tio?
És el Quevedo, sí, sí, tia. Quevedo podria fer-la, si això que estigués en castellà es podria, podrien fer, la veu greu. No, no, molt heavy. I ja us dic, l'acabo d'acabar, m'ha fet gràcia perquè era quan el Pau ens faci el sacrifici que ens ha enviat pel WhatsApp de acabo d'acabar la pel·lícula darrere.
A les 21:27.
Doncs jo potser una mica abans, jo a les 9, però havia d'acabar, però jo no per fer el review, perquè és que el joc em tenia enganxat. Ja us dic, és una experiència jugable de nivell altíssim.
Puntua aquesta merda, Magí.
Jo li posaria, mira, és que perquè estic calent, un excel·lent, un 9. A mi és un joc, ja us dic, pel que t'ha de donar, no et dona un mapa gran amb molts icones i amb coses a fer, és un joc que va directe al gra, et dona una història heavy i, sobretot, nois, no atures. O sigui, quan tu comences el joc i no hi ha cap transició, és increïble.
No hi ha pausa.
No hi ha pausa. A més, quan acabes alguna escena, el que fa el joc, amb els gràfics espectaculars, és que s'allunya, rotllo vol d'au o de dron, s'aixeca, veus l'escenari increïble, avança una mica més en aquest escenari com si fes un lloc sobrevolant el territori i torna a fer un zoom ficant-se entre mig de valls, de muntanyes, de roques i apareixen els personatges, o si estàs sol o si estàs acompanyat,
enmig d'allà,
com si haguessin caminat allò, molta estona xerrant o això que et trobes, te'l salpeten i et posen allà, hosti,
treuen la palla,
increïble, o sigui, gràficament com una, a nivell artístic és un joc meravellós, meravellós, molt guai, molt guai.
Molt bé, gràcies, Magí, per la pizza. I ara sí, el sacrifici.
Sacrifice. O més aviat hauríem de posar...
El sacrifici
ja ha llegat.
He de dir que, a més, aquesta música, perquè amb els subtítols de Netflix sempre posa allò de la música que sona.
Axel Follies Band.
Això de Axel F. Theme Playing és el que més surt a les tres pel·lícules. Bé, per qui no sàpiga, em va tocar a mi veure la trilogia, de moment, trilogia, em sembla, encara no ha sortit la, 6 de aquesta juny. Prevista...
6 de juny, bé.
Aquesta prevista quarta entrega de Beverly Hills Cop. I bé, he de dir que en general m'han agradat. El judici, diguem, de les tres és que m'han agradat. Crec que la més fluixa de totes és
la dos, no?
No. A mi la segona és la que m'ha semblat més fluixa de
molt. La tercera és la més tonta.
Hòstia, és la tercera,
a mi em va agradar molt.
A mi la tercera em va enganxar d'una manera des del principi.
La dos té això. La dos té això. Tots els robatoris amb aquesta música. 30 segundos! És fantàstic.
Sí. I de fet, la tercera té un punt que a mi se'm va fer molt llarg, que és el tema del foli amb l'atracció aquella, amb els nens, que els ha de salvar.
On surt George Lucas.
On surt, fa un cameo George Lucas, correcte. Però que diguem que no aporta gaire la història principal i se'm va fer... Són 5-10 minuts d'escena que els vaig trobar sobrers que no aportaven res. Però a part d'això... La pel·lícula em va semblar més entretinguda que la segona.
Sí, sí. Aquesta... És que per mi és una mica com... La segona seria com l'Imperio, no? La primera és jauja, la segona és fosca i la tercera torna a ser sí. Jauja una altra vegada. Sí. Perquè la segona és, molt, primer... és més fosca.
És
que
la més fosca de totes,
sí,
sens dubte.
Sí. Però la primera com la segona, el que t'indica és que ser amic de l'Axel Foley ja complica... És perillós, sí. L'argument, diguem que és més o menys similar. És, vull dir, un col·lega seu que acaba malferit, no? Bueno,
la primera mort, la segona malferit i la tercera malferit.
La primera...
Que m'agrada molt veure, per cert, el Vilos Cohagen fent de bo.
Sí.
Que, al principi dius que aquest tio serà el típic jefe, així una mica, aquesta una mica cena, cabron. Dius,
bueno. Però a mi és que sí, sí. Se'm va fer com, no sé si dir-li lenta, sí. Potser la segona sí. Pel·lícula.
La segona?
Sí. Sí, sí, té un ritme estrany en la segona pel·lícula.
Sí. Sí, perquè té tot el de la mansió Playboy que no acaba d'arrencar i...
Sí, sí, sí.
No, però això és, diguéssim, té tota la part dels gags de no sé què, però era la trama en si que li costa, o sigui...
La tercera és risa pipi constant.
Jo sí, també ja... us he de confessar que a la tercera no passa molt sovint, cosa que em va agradar. Hi va haver un moment en què em va començar a cansar el fet de veure a Eddie Murphy interpretant algú per entrar a algun lloc on se suposa que no ha d'estar. O sigui, la primera funciona bé, a la segona ho torna a fer, i hi ha un moment en què jo personalment vaig dir, mira, prou, tio. M'està començant ja cansar una mica. A part d'això, ja et dic, les tres, o sigui, la segona, que és la que em va agradar menys, tampoc la suspendria, evidentment, la vaig trobar entretinguda, és la més fluixa de les tres, però no la suspendria. I a destacar, home, a veure, la primera comença amb aquella visió del Detroit dels 80, que amb els crèdits t'ensenya, però jo què sé, posa els sopres, de cotxes, totes aquestes coses, i comença amb aquella persecució amb els traficants de tabac.
Que a més és quan acaba la persecució, tio, l'Axel aixeca les mans, Axel, otra vez tu, saps com?
Una cosa que trobo impecable amb aquest tipus de pel·lícules és l'autèntic despreci que tenen per la xapa dels cotxes. Això m'encanta, els cotxes de policia xocant entre si diverses vegades, això està molt bé. I un detall que m'agrada molt també de la primera és una cosa que el Pau a vegades diu sovint, que és aquella primera xerrada amb el jefe del foli, que comença amb bronca. Diu, tot això per un camió de tabac i el camió està al dipòsit fet una merda, però ets un tio potencial,
ets el millor policia, tio. Ets un